Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, el nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vito, al carrer Pau Barraveig, número 16. Saludem en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat la setmana passada en l'adolescència, la diferència entre pares i fills, etc, etc. Com que dels diaris sempre se n'extreuen qüestions interessants, no ho hem comentat en els titulars dels diaris, però a Alemanya segurament això tindrà una repercussió important, però es pot extrapolar a molts àmbits i a moltes gradacions de l'escala professional, per dir-ho així, sigui a Alemanya o sigui on sigui. El fill de Helmut Kohl, un dels fills de Helmut Kohl, ha escrit una biografia personal que ben aviat serà editada a Alemanya. Una biografia en què, obertament, el fill diu que bàsicament la seva relació amb el pare va ser una relació gairebé d'espectador televisiu, perquè Helmut Kohl, el pare de la reunificació alemanya, doncs va tenir en la seva vida política tal vinculació que la vida familiar va quedar absolutament arraconada. Ho diu un article de La Vanguardia avui: un fill de Kohl desvetlla la seva amarga vida familiar. El poder és glòria, realització i servei, també esclavitud, addicció i bogeria. 16 anys fou Helmut Kohl canceller federal a Alemanya i el gruix de la seva vida va estar dedicada en cos i ànima a la política. Drogadicció del poder. On va quedar la família? En algun lloc entre reunió i discurs, enmig de decisions d'estat i entre somnis de passar la història com el canceller de la reunificació. I el fill diu, la política era la seva única pàtria. La seva família es deia CDU, el partit que estava aleshores en el govern, i en un sentit arcaic de la paraula, se sentia el patriarca d'aquella família. Amb poquíssimes excepcions, diu el fill, com l'accident del meu germà a Monza l'any 1991, mai va cancel·lar la seva agenda oficial per cap mena d'obligació familiar. Sense necessitat de ser Helmut Kohl, ni sense necessitat de situar-se en aquest àmbit d'influència mundial, això deu ser exemple també amb més d'una llar, no?
Sí, molt interessant, perquè ve al fil, efectivament, de lo que veníem parlant, no?
Precisament, de la diferència o de la no diferència, o ser fill de, i fins a quin punt, pot condicionar, perquè la història acaba malament, eh? El fill reconeix que durant molts anys va intentar clarificar les coses amb el seu pare, va intentar recuperar el fil d'aquella relació, però tots els meus intents varen fracassar i varen desembocar en un embolic de discussions, dolor i malentesos. O sigui que, diguem-ne, allò que no es va conrear ni es va cuidar en el seu dia, després ja és molt difícil que es pugui tornar a recuperar.
Home, potser en aquest fill el que hi ha és un ressentiment no? molt fort mm-hmm. i reclams que el no tenir... Fixa't, si la manera que té ell, també en lo social, de que tu llegeixis algú d'ell...
És d'explicar això.
És exactament de denunciar al seu pare.
Sí, de fet és una denúncia, sí, una denúncia moral és
exacte,
això.
Exacte,
eh?
Exacte, sí, sí. És a dir, que utilitza, s'ho fa venir bé, diríem. Mm-hmm.
Parlaré del meu pare, però també parlaré...
Parlant del meu pare, em beneficiaré, sí, tindré un benefici per tots els beneficis que no n'he tingut, mm-hmm. els perjudicis que sent que...
A mi m'ha vingut al cap, en més d'una ocasió, les paraules que ens has dit, es paguen preus per determinades... diguem-ne, actituds per determinats posicionaments en alguns moments de la vida en la família. I és evident que tothom no pot tenir la mateixa capacitat de prendre la mateixa atenció a totes les coses que fa en la seva vida, però ens ho deies molt, diguem-ne, d'una forma molt directa. Es paguen preus per no atendre a...
Efectivament. I sobretot, o sigui, segurament els interessos i les atencions... en diferents àrees no són homogènies ni equitatives, no? O sigui, inclús podríem pensar que passa amb molts polítics o amb molts dirigents, no? Que, és a dir, que la vida professional o laboral o política
capitalitza totes les hores
del dia, va en detriment de la familiar. És a dir, aquí tenim una situació sempre difícil, difícil per als fills i per als fills que creixen, que és tot quedi supeditat al pare. No? És a dir,
a l'agenda professional, a la vida professional.
Exactament. I que de personal de cada fill, o sigui, quan van al col·le són els fills de, han d'anar segons com en guardaespaldes, etc, etc. És a dir, que dius, ostres, tant de bo fos a les compreses del poble, i escolta'm, jo
viuríem tots més feliços.
Exactament, i viuríem tots més feliços.
Més feliços. Per què? En l'àmbit familiar, i ara que parlàvem de les diferències, què és la feina? I si fins a un determinat punt, si no se sap controlar, la feina pot ser una interferència a la vida familiar, una tercera persona o una quarta persona que és allà sense ser-hi, però que interfereix en més d'un dels processos que impliquen a tota la família o de les vivències d'una família.
A veure, si ho posem del revés, el que es pregunta què sóc jo, no, pel meu pare, o quin lloc tinc jo
pel meu pare,
és el fill. Aleshores, quan el que senten o el que reben és que és, direm, el que queda després de que el seu pare ha fet tot el que havia de fer pel país o pel món
o per l'empresa o pel que sigui,
bueno, normalment ja diríem és justament tenir un lloc, o sigui secundari, terciari o, no? I pot, o sigui, no sé, pot ser una ferida important per als fills, no?
Ho plantegem al revés també. Imaginem-nos, bé, una parella que té un fill i el pare o la mare, l'home o la dona, porten ja una vida professional prou activa i per tant el fill o la filla, diguem-ne, naixerà i es desenvoluparà en el marc d'una vida, diguem-ne, activa, en què el pare hi serà quan pugui, serà de viatge, o la mare, o anirem amunt i avall i farem. És molt diferent la forma en què creixerà aquell nen o la nena si el seu entorn ja de ben petit es mou dins aquesta activitat, o si resulta que era d'una manera i amb el pas del temps, doncs, bueno, ja no veig tant el pare o ja no veig tant la mare perquè viuen un projecte professional que us obliga a estar fora de casa. Canviarà molt això o no?
A veure, tots són, diríem, condicionants, determinants, elements, diríem, ambientals que, com deies tu, per totes paguen preus i permeten algunes coses i impossibiliten unes altres. Això, no sé, no és nou.
No.
Fills que han crescut en internats, per exemple, d'això de tota la vida, no? De sempre.
O fills de pares treballadors que han tingut el seu pare o la seva mare en una jornada laboral d'aquelles que no deixen gairebé hores per la família.
Aleshores, diríem, aquí hi ha alguna cosa de... O sigui, perquè de vegades fan comparacions, però clar, qui viu... No pot comparar massa, és a dir, perquè el referent que té és el que té i ja ha crescut amb aquella referència. És diferent quan la cosa canvia, no? És a dir, si sempre ha estat la mare que canta i de cop i volta no
hi és. En el segon cas, per dir-ho així, tot anava molt bé fins que...
Exacte, aquí quan el canvi és a menys, això sí que es viu com a pèrdua.
D'acord.
I depenent...
Estaven per mi i deixen d'estar.
Exacte, o jo tenia, o comptava amb i ja no.
I
això és més difícil perquè és una renúncia, una pèrdua, i segons les possibilitats psíquiques del subjecte podrà encaixar-ho més bé o, no sé, en el pitjor dels casos fer una depressió important.
Perquè no, fins a quin punt això forma part també d'aquesta relació on, no sé si dir, la llibertat individual, l'egoisme, les ambicions personals... I juguen molt. El fill de Helmut Kohl podria, no sé si dir, que reconeixer el seu pare una certa admiració per haver estat una persona absolutament significativa en la història de l'Alemanya, que tal, i en canvi pesa molt més el fet...
El personal, no?
El personal.
Sí.
Bé, ho dic en el sentit de... Podem ser fills d'un matrimoni treballador totes les hores del dia i pensar, no són a casa, però estan treballant per mi, estan treballant per la casa, tal... O sempre acaba pesant més que el vincle es perdi que no hi hagi aquesta...
Jo crec que depèn molt de com s'hagi portat i de, diríem, què passa després en les altres hores quan estan junts, quin tipus de vincle estableixen, no? I tot això també determina molt. Entre altres coses, el grau d'acceptació que puguin tenir cada un dels fills, perquè no tots s'ho prenen de la mateixa manera, no? Cadascú dels fills d'aquesta realitat tan marcant. A veure, tothom és fill dels seus pares, i sigui perquè treballa molt o perquè treballa en poc, perquè treballa en un ram o en un altre, però, o sigui, condicionen d'una o d'una altra manera. Per això, quan l'altre dia parlàvem també dels diaris, lo de l'adolescent aquell que havia caigut en una persecució, i dèiem justament, no?, quina manca de lloc, que se n'ha d'anar, diríem, a lo social, a buscar, ser mirat, admirat...
Fora del passadís ens deies que els companys d'aquell adolescent, que segurament mai hagués passat a la història per res... poden pensar ara que el tindran, doncs, evidentment. A Sal va passar això...
Com un heroi.
Com un heroi.
Com un heroi. I que de vegades, i això ho he escoltat dir en alguna persona...
Encara que pugui resultar d'una contundència horrorosa, això, Sí. És a dir, per buscar un lloc...
Exacte. T'hagis de morir.
T'hagis de morir.
Sí, és a dir, i la frase és algo així com... més val saber que no per què mors que no viure per no res. I és terrible,
i és una,
perquè, clar,
és una frase fatal,
efectivament, és
fatal. Però per descomptat que pot explicar determinades situacions.
Sí.
I sense arribar a això, l'únic que dius és que el fill de Helmut Kohl ha trobat la via per poder esbravar-se d'aquesta forma.
Sí, diríem que anant contra el pare ha trobat també un lloc, no, inclús en lo social, no? Té la seva biografia, que diríem, si potser la faig jo...
Ja que aquesta condició m'ha apretat tant tota la meva vida, doncs ara jo faré valer aquesta condició perquè tothom sàpiga el que he passat jo sent fill de...
El gran Helmut Kohl, el gran unificador de l'Alemanya, que no va saber unificar la família.
Sí,
no?
Sí.
O sigui, per quatre que érem no unifica, no, però no sé quants milions...
Per tot el país, sí.
Que per cert, també, molt meritòria, no?
Per descomptat, l'unificació. Per descomptat. Però sense necessitat de Helmut Kohl, què? Alguna cosa han de fer els pares per treballar i mantenir aquesta planta ben viva i ben ferma?
Sí, de donar-li un lloc en la vida dels pares i que el fill senti que té el seu propi lloc.
Què és això, de donar un lloc?
Què és? Diríem, no convertir, o sigui, és donar-li un lloc de subjecte i no d'objecte dels pares. No, aquest noi s'ha sentit un objecte en la vida del seu pare, és a dir, anar remolc. No, tenir un lloc vol dir... O sigui, a veure, aquest també és un lloc, ell dirà un molt mal lloc. Un molt mal lloc.
És singular, sí. Això, el té, encara que... Exacte. Que ell creï que no el tingui, el té.
Encara que no és el que voldria.
No és el que voldria.
O que és el que, diríem, segurament... altres fills de personatges així molt potents s'han sentit molt identificats, no? Diguin, sí, quanta raó tens, a mi també em passa, bueno. O sigui, un lloc és ara, això, amb unes característiques d'excessiva subordinació a la vida de l'altre, és a dir, perquè el pare sigui un gran home, ell ha de tenir un lloc petit.
O perquè el pare se senti realitzat, o perquè el pare se senti... Sí.
A veure, probablement...
Complegut amb les seves ambicions o...
A veure, diríem... és que hi ha moltes...
És una balança difícil aquesta, Perquè, esclar, l'especialista dirà, és molt important la realització personal de cadascú.
Sí. I a veure, i diríem que potser podríem dir, igual en aquest home, va renunciar... a qüestions personals en honor d'algú
va prioritzar
d'una fita molt més gran, com seria la pàtria, todo por la pàtria,
o que el satisfeia més,
o que sentia, òbviament
es pot trobar més satisfacció amb la feina que amb la família.
És que depèn d'on estigui l'ideal. Aleshores,
dic per tots aquells que poden pensar, no, no, sempre estem, que si ara el pare té una reunió, que no sé què, que si a la tarda, que si ha de vindre més tard, que si vés-me a buscar tot això perquè no arribaré fins que tinc no sé què. I fins a quin punt algú fa de la vida professional, la vida personal, arraconant?
Sí, a veure, diríem, hi ha molt en la vida moderna que, o postmoderna, com sigui, en l'actual, que invita a aquestes voràgines que arrosseguen a tots.
Uh-huh. I que donen un plus de valor social, no? Un home que sí, reunions, que tot, que ara tinc això, que ara tinc allò, que ara vaig de viatge aquí, que ara vaig de viatge allà, és una persona que, des d'un punt de vista social, és una persona
ben
vista,
un home.
Que escolta'm, sense aquest senyor, diríem,
sí. D'acord. De vegades, per exemple, algun pare et diu, em vaig quedar molt content quan el meu fill em va dir, diu, clar, aquest senyor sí, molt important, però mai ha anat al Camp Nou, com anem tu i jo cada tant, no? I mai està amb el seu pare, no el veu pràcticament mai. Bé, i jo amb tu sí que estic. I clar, imagina que el pare estava contentíssim, no? Perquè, o sigui, són prioritats a la vida. De vegades no són eleccions conscients, és a dir, són persones que es veuen arrossegades per unes dinàmiques. De vegades és la malaltia les que les atura.
A un no l'arrossega si un no vol?
Efectivament.
Efectivament.
No? L'arrossega si un no vol, o si no... Diríem, en tot cas...
Ha quedat molt excessiu, això, eh?
Sí.
Com allò que deia, sempre tens l'última decisió, que és cert, però, esclar, a vegades no sempre estàs per pensar tot el dia en si això ho faràs o això no faràs.
Mira, és una mica dràstic. Explicava una educadora d'un lloc de nanos, és un centre de dia per a nanos, amb paràlisi cerebral i autisme, o sigui, realment on està el somàtic i la malaltia orgànica i la psíquica hi conviuen, en què a partir d'una meningitis va quedar als 2 anys i poc, molt, molt malmesa, i la nena, o sigui, feia mans i mànigues per dir que no volia viure, 2 anys i poc, 3 anys. I bueno, van acabar explicant com, o sigui, que un dia estava particularment contenta, que si això, que si allò, i es va morir. Però es va morir de no voler viure directament, o sigui, no, mai es va poder determinar de què havia mort, va morir dormint, i a sobre, o sigui, comentaven, l'educadora va tenir amb els pares, diu, però veieu la placidesa de la cara, ha deixat de patir, o sigui, realment es veia com una espècie de... Aquestes coses, a veure, no són objectives i són molt subjectives, però mostren justament la radicalitat de les eleccions i dels desitjos, no? Que si un no vol, no vol. No, també hi ha moltes narracions...
Sí, com ho diuen de moltes persones grans,
exactament,
que han perdut el seu entorn més immediat,
exactament.
I diuen de què mor, doncs senzillament que no vulgui viure.
Exactament, moren de manca de...
Encara que pugui semblar des d'un punt de vista clínic una bestia, és a dir,
sí,
això,
sí, no, però diríem, és una realitat constatada.
D'acord, ho dic perquè fa un moment ho assenyalaves, hi ha vegades inèrcies que només les aturen les malalties. O sigui, el pare deixarà les reunions i ho deixarà tot, si algun dia, doncs, escolta'm, es trenca una cama o es trenca no sé què, i tindrà l'obligació de passar-se...
Sí, sí, o agafa una depressió de camell i ja no pot fer cap reunió de cap tipus.
I ja està, i aquí s'acabarà la d'allò...
I aquí vindrà, sí, més... O fa un infart, per exemple, no? Un clàssic d'aquestes situacions, no? És a dir, perquè, fixa't, no és només que no atén o desatén o no atén prou a la família o als fills, sinó que també la cura personal no la té. Aleshores, és el propi cos qui peta, qui li diu no ets Superman, s'ha acabat.
No? O sigui, aquello que comença amb una frase de no puc dir que no, no puc dir que no, no puc dir que no,
bueno,
i haig d'anar, i haig de fer,
si
i haig
no
de tal.
Si no pot és perquè no vol, o perquè s'hi sent obligat, però diríem, no és que no pugui. O sigui, és una manera de dir. O sigui, de dir que les circumstàncies, o donades les circumstàncies, no pot dir que no. Si fossin unes altres les circumstàncies, hauria de dir que no. I a veure, i en el ben entès de que, diríem, qui no té la possibilitat de fer-ho, clar...
Mai s'ho plantejarà.
Exactament, mai s'ho plantejarà.
Però és que agafant l'exemple inicial, així des de la nostra més absoluta ignorància, hem de suposar que el fill d'un canceller ha tingut l'oportunitat de tenir... els millors col·legis, la millor, en fi, diguem-ne, la vida resolta, per dir-ho d'aquesta manera.
Però resolta en canvi, el sentit de marcada,
exacte,
també, no?
I en canvi, l'essencial no ha estat cobert
a veure,
de cap manera.
Sí, podríem dir, igual hi ha fills de grans homes que han esdevingut també grans homes i seguint l'estela del seu pare. Mm? Perquè pel que sigui els ha vingut bé, s'han sentit, diríem, han pogut fer-se un lloc i créixer.
D'acord, i no cal parlar de grans homes, eh? Com més en ocasions has dit, el pare pot ser advocat i el fill pot continuar, el pare pot ser metge, el pare pot ser...
Un pagès.
I el fill, sense cap mena de pressió, sentir-se vinculat amb la professió del pare o de la mare, sense cap mena d'obligació de res, amb una elecció individual.
Sí, i així tenim, per exemple, nissagues, no? Molt importants.
Sí.
Encara que normalment això val per un dels fills.
Ah?
Sí. Fixa't, moltes vegades... inclús també per la llei a Catalunya, no?
Ara segur que més d'un que ens escolti deu pensar quants negocis familiars.
Clar.
Dos germans, un sí que ho seguiria, l'altre no ho seguiria, l'altre no sé què. Això val, en molts casos, per un dels fills.
No sempre
els dos.
Els tres, és que sí. I també el fet de lo de l'hereu, perquè ja que m'ha vingut lo del pagès i lo de les terres, doncs també és cert que tot queda per l'hereu. Però diríem que és difícil trobar un lloc. Aleshores, això ens remet a que important, no? És que els pares, o part de la funció dels pares, cosa que també havíem vingut parlant de la funció, passa per donar-li un lloc diferenciat, propi, el qual implica un reconeixement de com és aquest fill o aquesta filla, quines coses li agraden, com utilitzar això que se sap del fill per adaptar-se, per adequar-se, per tenir-ho present, per tenir una mirada sobre el fill com a subjecte separat. O sigui, no, també havíem parlat molt dels divorcis i les separacions.
Això vol temps, eh?
Això?
Vol temps.
Sí, però ve molt aviat, eh? Ve molt aviat, no? Inclús, per exemple, els pares et diuen, és que és increïble, no? Fixa't, es porten 2 anys i són com la nit i el dia. Doncs van bé els pares, si s'han adonat, doncs el de nit l'hauran de donar, vull dir, coses, no? O sigui, ulleres de sol no cal regalar-li, si és el de nit.
De particularitzar-la.
Sí, efectivament, de particularitzar, d'adaptar, i per això dic, de veure-la ja on està. I on va esdevenint, no? On va sent, diríem, perquè el fill no és, diríem, ni allò que els pares vulguin que sigui, o sigui, no és una espècie de Frankenstein. És quan després es veu de grans, què veus? Home, que els fills tenen coses dels pares, però no són un calco dels seus pares, ni tampoc el que han esdevingut com a persones són de la plena satisfacció dels pares. De vegades es supera l'ambició dels pares o l'expectativa, de vegades no, en unes coses sí, en unes no, però que esdevinguin, o sigui, finalment, la funció paterna i materna el que ha de permetre és que aquesta persona esdevingui una persona amb una identitat pròpia, amb una forma de ser pròpia, i que pugui fer, diríem, acceptar els reptes de la vida, no? Treballar, estimar, fer família, si és que la vol fer.
O sigui que l'ideal d'aquest procés és que al final els pares reconeguin els fills i els fills reconeguin els pares, cadascun la seva funció i en el desenvolupament de les seves particularitats?
A veure, el reconeixement dels fills cap als pares no és constitutiu per a la personalitat dels pares, però a l'inversa sí. És a dir, els pares sí que amb la seva mirada, sí, en això que l'exemple aquell que posaven del nano que estava llegint i ve la mare
li diu
encara no t'has dutxat, que ves cap a la dutxa, i l'altre, l'únic que entén és que no l'està mirant, no l'està veient allà on t'està, diu, estic aquí llegint, estudiant, i tu l'únic que em dius és el que em falta, el que no tinc, el que encara no he fet. I això moltes vegades irrita, enerva, fa reaccions agressives, d'enuig, justament perquè no l'ha vist. No l'ha vist allà on estava, només el veu allà on el vol veure, a dintre la dutxa, que és el següent que ve. Clar, com ja està llegint i ja està estudiant, no li llegeix, perquè ja ho està fent. Però dic perquè al final el que els pares, diríem, o les funcions, el que apunten, és a una interiorització i una apropiació per part dels fills de valors, de criteris, no? d'actituds, però que no poden ser, diríem, ni imposades, ni posades com una pròtesi, no? enganxades així, ni a la brava. I aquí fa poc llegia, no? com el concepte de disciplina necessita canviar, no? ha de ser molt diferent, és a dir, on la disciplina sigui alguna cosa, o sigui, aquesta direcció o aquesta guia que sigui, que tingui molt en compte les maneres de ser i del propi infant, perquè si no l'infant entén que això no li servi, no li aporta el que necessita per ser ell, per tirar endavant, sinó que entenc que el que li estan dient és que es someti a determinades qüestions que no veu la practicitat.
Tu parles d'una forma molt subtil de disciplina, per dir-ho així, no? És subtil en el sentit de tenir en compte...
Clar, diríem. A veure, és que la disciplina, així és com... Jo crec que passen moltes conceptes, diríem, no? La disciplina és un, l'autoritat és un altre, que venen tintats de vegades per...
Vols dir que els hem estigmatitzat, els hem...
Efectivament.
Sí, els efectivament. Hem mig criminalitzat, per dir-ho així.
Bueno, és que potser en alguna època ho eren una mica, o tenien uns efectes bastant nocius, diríem, no? Però perquè eren una... O sigui, no, l'autoritarisme és una, no és l'autoritat, és una... una degeneració, no? de l'autoritat, però l'autoritat, o sigui, és necessària. L'ordenament, no? Clar, l'ordre, les forces de l'ordre públic, clar, o sigui, posat així, no sonen massa bé. Llavors els adolescents t'ho diuen, per exemple, clar, si estan en l'espigó i venen els Mossos, clar, no saluden, no sé, són les forces de l'ordre públic que venen allà en, diríem,
amb una intenció.
Sí, amb una intenció de control i vigilància sobre actituds sospitoses. Els mateixos adolescents estan passant pel passeig, s'acosten els Mossos i diuen hola, bona nit, han vist vostès o heu vist uns que passaven que havia, perquè hi ha hagut un atracament i tal, a uns nois, i saluden, són amables, clar, i són les mateixes
forces
de l'ordre públic, diríem, no? que no sempre és un forçament, no som sempre, no? I que bueno, per això dic que són autoritat, però diríem, també et defensen, diríem, perquè en el segon cas estan demanant col·laboració ciutadana per a alguna cosa que aquests joves també els interessa, perquè quan els assaltin amb ell, que esperem que no, però si els arriba a passar, també voldran que els Mossos intervinguin i els protegeixin. És a dir, que l'autoritat també és protecció. No? La disciplina, el mateix, no? són formes d'ordenament necessari, constructius i beneficiosos, però cal que el subjecte s'impliqui i vegi els beneficis. És a dir, la disciplina perquè sí, per ser, i perquè ho digui no sé qui, no funciona. I més si no és respectuosa. Diríem. Amb la qual cosa, i va lligat, em sembla, la disciplina de l'autoritat, les autoritats actuals, vull dir, professors, monitors, educadors, pares, han de ser respectuoses. S'han de guanyar una mica el lloc. No ve ja, diríem, com de donar un carnet i el temps de per vida, no? Carnet de pare o carnet de mare, no? També s'ha de construir, s'ha de guanyar, s'ha d'alimentar, diríem, i s'ha de cuidar.
Tornem allò. Això vol temps. I vol estones compartides.
Sí, sí. Vol interacció, vol relació, vol vinculació. Efectivament. Efectivament. A veure, jo de vegades quan veus, no, que les pràctiques socials o les formes socials van en un sentit i de vegades no mirem massa els preus que paguem, no? Perquè no, quan de vegades veus alguns nens, o sigui, de 3 anys en el col·le, en la guarderia del col·le, abans d'entrar al col·le, no? I t'expliquen, no, com se li queda adormit a la monitora en braços, no? O sigui, que aquest nen està, diríem, amb una mama substituta,
sí, sí, sí,
perquè ha hagut de sortir de casa per qüestions que no són necessitats del nen, no? o veus, o sigui, nens que taquicàrdics al dematí, perquè els pares estan taquicàrdics amb el rellotge a l'hora que van, que venen, que fan tard, que... I després dius, és que hi ha molts nens hiperactius. I dius, bueno, és que van...
També... S'aixequen ja amb una...
Exactament, ja s'aixequen a tota llufa, no? No, per tenir, diríem, no, que de vegades mirem molt des d'una banda...
A vegades tinc la sensació, sense que et surti un discurs moralitzant, com si en Roman vingués a dir, no penseu tant únicament en el sou, perquè la convivència familiar us donarà satisfaccions que no tenen preu. Uh-huh. I per tant podeu, no direm que renunciar, però no mirar tant el balanç final del compte bancari, perquè hi ha coses que prendran un valor infinitament superior a això.
Sí, i hi ha moltes parelles que ho fan, i molts pares i mares, no? De vegades veus parelles que han estat fent, diríem, estalvis, de manera que la mare es pugui estar els dos primers anys, mm-hmm. i o s'ho han combinat d'una forma, de manera que el pare redueix hores, ho reparteixen, és a dir que... però que són coses que requereixen ser mínimament pensades o previstes, no?
És difícil aquesta balança, eh? És com dir, és millor ser pobres i feliços en la família, per dir-ho així. Home, perquè hi ha coses que després no es podran retrobar, com la del fill.
Bueno, hi ha gent que...
No hi haurà diners que puguin pagar el fill de Helmut Kohl.
Exactament.
Retrobar el vincle amb el seu pare quan ja no el tornarà a tenir.
Exactament. Bé. Seria interessant escoltar la versió de Helmut Kohl.
Aquí està, òbviament. No l'arribarem a saber mai, probablement, però...
No, però si ell ha vist, per exemple, que també veus pares, i dic pares, barons, que se n'adonen de que, o sigui, un cop tenen el fill o la filla, se n'adonen de que lo ràpid que passa tot i que no ho estan visquent, i que això no tornarà a venir.
No tornarà a passar.
I que ho perdran per sempre més, i aleshores són capaços de fer limitacions o reordenaments molt importants, sacrificis fins i tot en la vida professional o postergacions, en funció de l'edat dels fills i de les ganes de conviure i de gaudir, diríem, de que per això l'han tingut, no? I potser el senyor Kohl, no ho sé, m'ho invento, eh?
Sí,
no els ha tingut exactament per disfrutar-ho, sinó perquè, no sé, perquè potser la seva dona tenia moltes ganes de tenir fills, i amb ell ja li estava bé tenir fills, però d'aquesta manera i no pas de cap altra. O potser el senyor Kohl té un trauma horrendo, no?
Estires tant del fil que arribaríem a... Bé, doncs potser que tot comenci perquè una parella veritablement posi sobre la taula si ho vol tenir i si no ho vol tenir i totes les...
A veure, diríem que convé si tenir una mica parlades i acordades les coses, dic perquè pot ser un motiu de desavenença molt important en una parella. Diríem que si algú té molt clar que no vol tenir fills i un altre té molt clar que sí els vol tenir, doncs aquí hi ha un conflicte sever, no? És a dir, després ja diríem, hi ha coses que les porta la mateixa situació, sí, sí. Que no són anticipables, sí, sí. Diríem, no? O que tot allò que anticipes un cop ve, pues sí, sí. Ja no
en el sentit que potser no hi ha tanta expectativa abans de, i després complau totes les expectatives, o a l'inrevés, o hi havia unes expectatives que després es frustren d'alguna manera.
Exactament, que aquí sí que la vida mana, no? I l'experiència va forjant la funció, no? La manera de fer de pare, la manera de fer de mare.
Mm-hmm. 10:48 minuts. Ens hem quedat amb això de fer-se un lloc, però és clar, entre deixar que el fill es faci un lloc o que el fill es converteixi en l'amo del lloc, deu haver també una subtil diferència per la qual també els pares hi han de parar atenció. I tornarem el divendres que ve en el nostre temps de família en companyia d'en Roman Pérez, del Centre de Reeducació de Vit. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.